A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Durant segles, l'homosexualitat ha estat perseguida, reprimida i silenciada. A la Catalunya de l'edat moderna, la seva història ens arriba gairebé exclusivament a través dels tribunals, on el delicte de sodomia era jutjat amb duresa per les autoritats civils i, més tard, per la Inquisició. Però què significa realment ser acusat de sodomia? Qui eren les víctimes d'aquesta repressió? I fins a quin punt aquestes condemnes eren una qüestió de moral sexual o, més aviat, una eina de control social i polític? Les fonts judicials ens mostren un món on la sexualitat estava marcada per les relacions de poder i on el pecat es castigava de manera diferent segons qui l'havia comès. No era el mateix ser un bisbe que un captaire, ni tampoc un home que una dona. L'ordre social dictava qui podia ser condemnat i qui podia escapar de la justícia. Avui, a les portes de Troia, explorarem la història de l'homosexualitat a la Catalunya de l'edat moderna, des de les primeres lleis que la criminalitzaven fins als casos concrets de persones que van ser perseguides, castigades o, en alguns casos, protegides pel sistema. Benvinguts a una història de relacions de poder. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I una setmana més amb un nou tema, la persecució de la homosexualitat a la Catalunya moderna. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem, Sergio?
Molt bé, i avui ens acompanya l'Anna González Pérez, ella és historiadora i arxivera. Està doctorant-se per la Universitat de Barcelona amb una tesi que li dedica a investigar el govern de les ciutats de la Catalunya moderna i també és col·laboradora de la revista Sapiens. Benvinguda, Anna.
Hola, bona tarda.
Anna, l'article de Sapiens, el que vas participar, té alguna cosa a veure amb el programa d'avui?
Ho té tot. En el dossier de la revista Sapiens és un recull, una història global de tots els casos que ens permet seguir el recorregut de tots els casos de l'homosexualitat a la Catalunya i concretament avui ens centrarem en la Catalunya d'època moderna.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Queda el chill, comencem, Anna?
Sí, molt tranquil·la.
Què és això?
Això que hem escoltat és, aviam si ho pronuncio bé, l'Asha Kiopianga, composta per Georg Friedrich Händel. És interpretada per Stefano Dionisi, Enrico Loverso i Elsa Silberstein, amb la intenció de reproduir la veu de Carlo Borsky, qui era més conegut com a Farinelli. Farinelli és el cantant castrat més famós del món de la música. Era nascut a Itàlia el 1705 i va ser la veu més virtuosa del segle XVIII, cantant a Roma, Viena, Venècia, Milà, Londres, fins i tot va ser el considerat primer musicoterapeuta. amb Felip King en les seves teràpies o etapes més depressives, l'ajudava a escoltar aquest cantant.
I suposo que no ens has posat aquest fragment per casualitat, no? Si no, ja per començar a entrar una miqueta en el tema. I la pregunta és obligada, no? Si és que la castració era una pràctica molt estesa al segle XVIII.
Sí, al segle XVIII la castració era una pràctica realitzada a tota Europa per raons musicals. Aconseguir aquest so, una veu de nen, en un cos i uns pulmons d'adult, per poder extreure tot el seu potencial. De castrats, però, en podem trobar en totes les èpoques per complir unes determinades funcions socials. Per exemple, els eunucs, coneguts per tots a la Xina, eren servidors dels emperadors, pel fet de no poder engendrar dinasties rivals. A les corts orientals eren utilitzats per guardar els harems i l'educació dels infants reials. A Bizanci, per exemple, van arribar a ocupar càrrecs polítics importants. De castrats musicals, per exemple, a Castella, en trobem el 1506. A la catedral de Burgos hi ha un document relatiu a la castració dels nois del cor. Per a qui li pugui interessar, l'últim castrato va ser Alessandro Moreschi, i si es busca per internet encara podem escoltar-ne la seva veu. Us hem posat aquest fragment per visualitzar la diversitat fora d'aquest gènere binari que podríem trobar també a l'època medieval i moderna. Per tant, tot i que no formaven part d'una quotidianitat directa, sí que existia aquest fet i cal també tenir-ho present.
Ja per anar enfocant-nos en la història d'avui, Anna, es pot resseguir la història de la homosexualitat?
Amb molts problemes i amb moltes matitzacions. La primera és que la concepció moderna d'homosexualitat com una identitat existeix des del segle XIX. El filòsof Michel Foucault, a la seva Història de la sexualitat, va negar la seva existència com una identitat definida abans del segle XIX, argumentant que és el que donava era un seguit de pràctiques sexuals diverses, però sense una categorització precisa. La major part dels historiadors han acceptat aquest punt de vista. A més, hem de pensar que la paraula homosexual no existia fins al 1860. Això ha propiciat que els historiadors usin el terme de sodomia, que era el coit anal, per referir-se a la pràctica homosexual anterior a aquesta data. A més, també hem de tenir en compte que la història s'ha escrit des de l'acceptació del patriarcat. Per tant, ha limitat el seu anàlisi, tot i l'existència de casos molt coneguts que trenquen amb aquesta normativa o suposada normativa, com podria ser el cas de Jaume I d'Anglaterra, recordem del 1566 al 1625, o altres militars i polítics del passat que han estat titllats com a fets anecdòtics. El fet que els historiadors utilitzem el terme de sodomia, a més, també causa algun problema, ja que la sodomia aplegava totes aquelles conductes sexuals considerades aberrants des de la homosexualitat fins a la heterosexualitat o el bestialisme. Qualsevol treball que vulgui referir-se al període anterior al segle XIX, doncs, haurà d'explicar què dona entès per sodomia, si sodomia i homosexualitat era el mateix, o bé precisar-ne el significat. I per últim, d'altra banda, per acabar, també hem de tenir present quin és el tipus de font que ens ha arribat fins als nostres dies. Sobretot en l'època mitjana i moderna, era la judicial, ja sigui laica en l'edat mitjana o la inquisitorial en la moderna. Per tant, no tenim més que confessions extretes sota pressió o tortura que ens presenten relacions sexuals majoritàriament basades en el poder, l'abús i l'engany.
Jo penso que és una resposta que convido molts oients que si estaven cuinant o fent un sofregit o qualsevol cosa, la tornin a escoltar, perquè penso que quan estàvem fent el guió amb l'Anna és de les respostes més llargues, no?, i potser més profundes, sí, de tot el programa, perquè això diferencia la sodomia de l'homosexualitat. I clar, i això, els historiadors que precisament us dediqueu a investigar aquest tema, deu ser molt difícil. I a més, no només a l'hora d'investigar, sinó de superar certs estigmes socials, i, bueno, que ha de ser un merder. I la següent pregunta...
Torneu abans a escoltar-ho, no? Si esteu cuinant...
Torneu a escoltar, exacte.
Aixugueu-vos les mans, torneu a escoltar.
Sí, perquè a vegades quan vas a tornar-ho posant la mà una mica humida no funciona. I la següent pregunta va també una miqueta en aquesta línia, no? Ja ens ho has anat avançant ja una miqueta, però així acotem una miqueta més. La història de l'homosexualitat no és gens fàcil d'estudiar, no? O sigui, quins són els impediments amb els que us trobeu?
No, l'homosexualitat aquí a Espanya, fins la mort del dictador de Franco i el cinquè centenari de la Fundació de la Inquisició Espanyola, que va ser el 1978, sí que va propiciar una llau d'estudi històric sobre repressions, sobretot les de la Inquisició. Aleshores és aquí quan es va descobrir que els tribunals de Barcelona, Saragossa i València eren castigats als delictes sexuals. Per a l'estudi d'aquests casos, però, es va haver de superar la censura dels propis historiadors que consideraven que era un tema poc moral. I és que hem de tenir en compte que les fonts es relaten els episodis d'extrema cruesa, gairebé fregant la pornografia, ja que els jutges volien saber fil per randa tot com havia anat.
Molt bé, tot i aquestes dificultats, tant a escala d'investigació com a escala de judici social, avui doncs, ens parlaràs d'aquest tema i jo penso que és molt interessant perquè és d'aquells dies, ho fem molts dies a les portes de Troia, però avui amb l'Anna segurament omplim un forat que d'informació que ara mateix doncs, segurament a molta gent li falta i amb l'Anna ho intentarem, si més no, segurament. Quan pensem en l'homosexualitat al llarg de la història, molts cops la relacionem amb un delicte. Aquesta idea preconcebuda és real?
Sí, a partir de l'extensió del catolicisme a l'imperi romà i als regnes germànics, el context ideològic de les relacions es va començar a canviar i a fonamentar en la tradició judeocristiana i en els textos de la Bíblia, que contenien una visió molt més restrictiva de la sexualitat. Es van basar sobretot en la narració del llibre del Gènesis de la ciutat de Sodoma i Gomorra, que van ser arrasades per Déu en una pluja de foc i sofre com a càstig pel comportament desviat i corrupte dels seus habitants, dels que destacaven els seus vicis sexuals contra natura, que eren els que no estaven destinats a la reproducció. Així, el mot sodomita, van començar a identificar el coit anal i els actes eròtics entre els membres del mateix sexe, un vici moral que calia extirpar.
Com deia ella, no? Actes sexuals que no van destinats a la pròpia reproducció. Llavors, Anna, a partir de quin any, més o menys, l'Església es posarà més seriosa amb tot això?
El 1179, el Tercer Concili Laterà va condemnar fermament qualsevol acte sexual que no es dediqués a la procreació dins del matrimoni, quedant així vinculat a la luxúria, i va ser prohibit, sobretot, aquells que implicaven l'ejaculació masculina fora de la vagina d'una dona, ja fos la masturbació, el sexe anal o oral, el bestialisme i, sobretot, el sexe entre homes, considerat una veritable abominació.
I això canviarà? Què passarà durant la baixa edat mitjana?
A partir del segle XIV i especialment el XV és quan va augmentar la persecució d'aquestes pràctiques en els tribunals laics. Els historiadors apunten que l'enduriment de la persecució podria estar vinculat al canvi que es produeix a Europa el 1348 a causa de la Pesta Negra. La gran pèrdua de població va provocar que els governs posessin en marxa tot un seguit de mesures per augmentar i la població i la persecució de la sexualitat no reproductiva en va ser una. També hem de pensar que la societat de l'antic règim pensava que els pecats, tot i ser individuals, com la sodomia, el càstig diví afectaria tota la societat. Així, les epidèmies van ser interpretades com un càstig diví i la persecució de la sodomia va anar augmentant arreu d'Europa.
Per tant, a la baixa edat mitjana radicalitza una miqueta tot plegat, no? La persecució cap a la sodomia. Es crearan organitzacions especialment dedicades a perseguir aquest delicte?
Sí. El 1418, a Venècia, es va crear el Collegio dei Sodomiti, que va culminar amb la creació d'una policia específica el 1448, fent que la mitjana de processats anuals entre el 1348 i el 1369, que eren 11, augmentés entre el 1448 i el 1469 a 110.
Déu-n'hi-do, eh? 10 vegades més de processats...
Però espera. A Florència es va crear un organisme especial, també, que es deia l'Oficina de la Nit, que entre el 1432 i el 1502 van encausar fins a 17.000 homes per sodomia, una xifra que representava 3/4 dels homes de Florència.
Uau, o sigui, l'Oficina de la Nit, déu-n'hi-do, eh? De les oficines... I a casa nostra, què...
Sí, la situació aquí no era gaire diferent de la de la resta d'Europa. Els usatges de Barcelona i els costums de Lleida, el marc normatiu principal al segle XIII, no fan cap referència a la sodomia. Van ser, però, els costums de Tortosa del 1272 els que van assimilar sodomia a heretgia i crim de lesa majestat. Per tant, el càstig era la pena de mort. Serà, però, a partir dels segles XIV i especialment el XV, quan es comenci a notar una major persecució dels tribunals laics.
I has dit tribunals laics. Tot això perquè ho perseguien, els tribunals laics?
Bé, com hem dit, la sodomia era un delicte contra l'ordre natural i la moral pública. Per això el jutjaven els tribunals laics. Val a dir, però, que durant l'època mitjana no hi havia un únic sistema judicial públic, sinó que existien moltes autoritats jurisdiccionals que se solapaven a l'hora de jutjar els delictes. Per això el crim de sodomia podia ser denunciat i perseguit per qualsevol d'aquestes jurisdiccions, ja sigui la justícia reial, la justícia baronial, l'eclesiàstica, la municipal, etc. Aquest fet va canviar, però, a l'època moderna, quan el 1524 el Tribunal de la Inquisició va ser sobre el que va recaure la responsabilitat de perseguir i jutjar aquests crims. Això, però, només va passar als territoris de la Corona d'Aragó. A Castella, la Inquisició no tenia la facultat de jutjar aquest tipus de crim.
I llavors, això per què passa només en els territoris de la Corona d'Aragó?
Bé, el 1497, els reis catòlics van prohibir oficialment la pràctica del coit anal en tots els seus territoris. El text deia el següent.
Entre los otros pecados y delitos que ofenden a Dios nuestro Señor e infaman la tierra, especialmente es el crimen cometido contra el orden natural, contra el que las leyes y derechos se deben armar. Mandamos que cualquier persona, de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el delito nefando, que sea quemado en llamas de fuego.
Bé, el delito de nefando era el coit anal. En les fonts surt la paraula nefrar o nefrando per referir-s'hi. Com dèiem al principi, veiem com era considerat un crim contra natura i ordre natural que ofenia a Déu.
I de tot això, la Santa Inquisició, què hi té a dir?
Sí. Tot i la incorporació de la Inquisició a la Corona d'Aragó, aquest tribunal només perseguia heretgies i blasfèmies. Això va canviar, però, en els territoris de la Corona d'Aragó per la concessió d'un breu del papa Climent VII expedit a Roma el 24 de febrer del 1524. En aquest breu es confirma l'extensió de les competències del Tribunal de la Inquisició de la Corona d'Aragó per perseguir el crim de sodomia. El pretext que Carles V va utilitzar per demanar aquest breu era que les pràctiques sodomítiques estaven augmentant i propagant-se per aquests territoris i que calia aturar-les, donant a entendre que els tribunals laics eren remisos a condemnar-la. Fet bastant difícil si el que veiem i podem comprovar amb els estudis que s'estan fent sobre l'època mitjana sobre aquest tipus de delictes.
A veure, anem a rascar una miqueta més, no? Anem a posar llum a la foscor. A quines conclusions podem arribar? Per què Carles V va demanar aquest breu?
Bé, els historiadors apunten que el que va portar a demanar a Carles V aquest breu és el procés polític que hi havia contra Sancho de la Cavalleria, un jurista de Saragossa. El seu procés estava aturat per qüestions de procediment, sobretot perquè els furs d'Aragó no permetien la tortura judicial. Carles V volia recórrer a la Santa Inquisició per eliminar aquest personatge de l'escena. Acusant de la cavalleria de sodomita, podia traspassar la seva jurisdicció al Tribunal de la Inquisició, on la tortura sí que estava permesa.
Val, aviam si ho anem entenent. Anna, quines diferències hi havia entre ser jutjat per un tribunal laic i pel Tribunal de la Inquisició?
Canviava i molt. L'exercici del dret a la Corona d'Aragó es basava les seves sentències en les proves. Els casos de tortura, aquest havia d'estar autoritzada per un jutge, que era una cosa poc habitual. En canvi, com hem dit, en el Tribunal de la Santa Inquisició es permetia la tortura. És més, la tortura era el mètode habitual per obtenir confessions. Si algú era innocent, Déu intercedia perquè l'acusat s'oposés al turment. A més, ser acusat també suposava immediatament l'expropiació de tots els teus béns i els testimonis denunciants podien ser anònims.
Déu-n'hi-do. Tot això em porta molts records de quan va venir la Tanit Castells a parlar-nos dels casos de bruixeria a Europa i a la Catalunya moderna. Vull dir que bàsicament els tribunals eren, bueno, d'aquest estil, no? Que una de les úniques proves que es podien fer servir per acusar una persona de bruixeria era la pròpia confessió. I com s'aconseguia la confessió? Doncs a través de les tortures, no? Ara per ara, jo no sé tu, Sergio, com ho veuràs, però jo ara per ara preferiria que em jutgés un tribunal laic.
Jo també.
Hi ha alguna diferència més?
Bé, potser canvieu d'opinió amb el càstig.
Merda.
Els tribunals laics penaven el crim de sodomia amb la pena de mort.
Vaja.
I aquests eren cremats a les fogueres. Per contra, el tribunal inquisitorial no tenia el poder de condemnar a mort. Les penes contra els acusats, així, eren, d'alguna manera, menors, comportant càstigs de sots, galeres i desterrament. També hi havia la possibilitat de relaxar el culpable a la justícia civil, és a dir, un cop declarat culpable per la Inquisició, se'l traslladava a la justícia civil perquè el reu fos condemnat a mort. Això, no obstant, era una pràctica que es feia poc, perquè la justícia civil tornava a jutjar l'acusat i podia ser que canviés el veredicte. Això la Santa Inquisició considerava una vergonya. Al llarg del segle XVI, la llei es va anar endurint. El 1592, Felip II va aprovar la novíssima Recopilación de las Leyes d'Espanya, on es disposava que un sol testimoni era suficient per condemnar un acusat de fornicació anal.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Comencem el bloc central del programa. Hem fet una bona introducció teòrica, però ara visitarem les fonts. Com ens ho trobarem això en els textos històrics, Anna?
Bé, com hem fet menció a la introducció, la sodomia era qualsevol delicte de tipus sexual que se sortís de la moral cristiana de reproducció. Així, en les fonts ens trobem tot tipus de casos. Bestialisme, que era el sexe amb els animals, relacions heterosexuals però anals, casos molt crus de pederàstia. El que trobem a les fonts, recordem que són confessions sota tortura, són casos de relacions sense rastre de sentiments, fruit del poder, l'abús i l'engany. Aleshores, hem de pensar que aquest era el món modern sense més o realment hi havia relacions, existien relacions ocultes basades en l'amor i la igualtat?
Per tant, a veure, realment, no es perseguia tant la inclinació sexual de les persones, sinó el propi acte sexual no reproductiu. Sí. I això també és un, bueno, un matís, no, que cal fer. No és que es perseguís la gent per ser homosexual, no, sinó que es perseguien per això, no, per estar mantenint relacions sexuals sense una finalitat pròpiament reproductora. I ara jo penso que entrem, com deia en Sergio, a la part de les fonts, no, una mica més interessant d'anar exemplificant tot això una miqueta. No sé si ara ens vols començar a posar alguns casos concrets sobre la taula.
Sí, sobre el que parlàvem de la inclinació sexual, no? Trobem el Mateo Molera, que era un veí de Girona, un clergue de 70 anys. Es va acusar ell mateix del pecat de Nafan. No hi va haver testimonis, ja que els còmplices havien mort. Aquest home se'l va condemnar a disciplinar-se tots els divendres durant mig any i a resar els salms penitencials, així com a un any en què cada setmana havia de fer missa per les ànimes del purgatori. A més, va ser suspès de fer missa durant 6 mesos i a pagar 30 lliures.
I algun altre cas?
Sí, també Fra Ermitano, de 70 anys, va ser acusat de mantenir relacions amb diversos joves. Es descriuen amb pèls i senyals. Un testimoni diu que le puso el miembro en la puerta del sieso, és a dir, el cul, i que allí de fuera le echó porquería. El frare també acaba confessant que a vegades, vencido de la flaqueza de la carne, había refregándose a las carnes de los muchachos y que con ellos había tenido actos sodomíticos por delante y algunos por las partes traseras entre las piernas. Aquest home només va ser reprès i condemnat a resar la tercera part del rosari cada dissabte durant 3 mesos.
Bé, fins ara els càstigs? Encara, no? Encara. I a més, fins ara, els dos casos, tant en Mateo Molera i en Tomás Hermitano, no? Hermitano, són dues persones de 70 anys. Ens trobem en casos de gent més jove?
Sí, i tant. Tenim el cas, per exemple, de Jeroni Sorell. Era un barber de Caldes de 15 anys. La documentació, però, assenyala que semblava més gran. Recordem que en aquella època el DNI no existia. Va ser acusat per un noi de 13 anys que, junt amb els seus pares, van testificar que, dormint els dos nois en un mateix llit, en Jeroni, durant 3 nits, va ser agent de sodomia 3 vegades. Jeroni va confessar haver-ho intentat, però no haver consumat. Va ser posat en auto de fe i va ser condemnat 5 anys a les galeres.
Efectivament, és un cas bastant diferent dels altres dos. Què és el que podem extreure'n?
Bé, aquest acusat ens permet introduir una altra preocupació del Sanofici: saber si s'havia ejaculat o no. Ja heu mencionat anteriorment la preocupació que hi havia per la reproducció a l'època. Però és més, és que fins gairebé al segle XIX es pensava que el nombre d'ejaculacions de la vida d'un home eren limitades, per tant no es podien malgastar. En gairebé tots els interrogatoris, doncs, hi donen una gran importància i avaluen la gravetat de l'assumpte segons si hi havia ejaculació o no i segons on s'havia ejaculat. Altres confessions ens mostren que el més greu per la Inquisició, doncs, no era l'acte sexual impur, que també, sinó també els motius el fet de considerar-ho, de no considerar-ho un pecat.
I suposo que per demostrar-nos això, no, que els motius també eren importants, ens has preparat alguns altres casos particulars.
Suposes bé. El 1578, mossèn Julio Brunete, d'Arles, un francès prevere de 47 anys, és acusat de ser l'agent del pecat de sodomia. És a dir, el que rep l'acte sexual, no el que el comet. Va ser pres, però inicialment, per dir que no era cap pecat tenir relacions carnals amb un home si no es tenia una dona a l'abast. Posteriorment, però, la seva germana confessa haver-lo enxampat en ple acte amb un noi de 20 anys anomenat Tomaso. Hi ha algun testimoni, a més, agents passius del pecat que els inquisidors no aconsegueixen localitzar. Un altre home, de 31 anys, confessa que el bisbe d'Elna, que l'acusat, en Julio, havia sigut moltes vegades agent amb ell, és a dir, el que provocava l'acte sexual, i que li deia que no era pecat per no poder-ho fer amb una dona. Aquest cas sabem que es va votar en discòrdia, és a dir, que no hi va haver acord amb la sentència i no sabem, però, com finalitza.
Hi ha alguna altra confessió que ens vulguis comentar?
Sí, el 1603, Sebastián Pérez, mestre de gramàtica, testificat per 4 nois que feia que li agafessin el membre i que li refreguessin fins a tenir una pol·lució. Aquests ho feien perquè en Sebastián els havia dit que no era delicte ni estava mal fet. El 1578, Bartolomé Vilardell, de Santa Pau, pagès de 54 anys, havia estat acusat per un noi de 13-14 anys. Tot i no voler-ho, Vilardell li havia dit que no es preocupés, que no era cap pecat.
Aquesta idea, no?, dels motius, no?, les justificacions que donava la gent per practicar aquests actes en aquella època sodomítics.
I fugir d'estudi.
I fugir, exacte. ens queda comentar el cas d'un sicilià.
Sí, aquest cas crida bastant l'atenció. És el cas de Tufanio Uriu. Va succeir en una taverna el 1598 on tres amics sopen. Un d'ells, en Tufanio, convenç un noi de 17 anys perquè l'acompanyi al llit. Quan l'endemà els altres dos li diuen que van sentir molts sorolls a l'habitació, l'acusat no només no se'n va amagar, sinó que va admetre que va tenir relacions amb el noi perquè és el més normal del món, amb una frase ben significativa: «Si Dios nos hubiera hecho el culo, no se alegrarían con él. Dios le había criado para que se holgasen y sirviesen de él».
Una persona orgullosa dels culs. Sí, senyor.
Està claríssim. Però aquesta història, ara, clar, volem saber més de la història de Tufanio.
Sí, els amics escandalitzats van advertir a Tufanio que estaven en un país on la justícia era molt dura contra aquests actes. Tot i així, el van encausar i durant tot el procediment, Tufanio va negar tots els fets. Però el noi, amb qui va jeure, un captaire, va admetre les relacions i es va defensar del possible càstig dient que Antofanio el va enganyar, prometent-li un lloc on dormir calent i que un cop a l'habitació el va forçar. Per això, probablement, la seva condemna va consistir només en ser assotat i a servir 7 anys a les drassanes. Aquí veiem, doncs, com les víctimes, tot i que possiblement són enganyades, eren també castigades. Antofanio, per la seva sort, va aconseguir escapar-se de la presó.
I aquest cas ens obre una altra porta, no? Quan les relacions sexuals tenen lloc fruit, com tu avançaves, no?, del poder o de l'engany.
Exacte. Aquí trobem un cas ben significatiu, que és el del bisbe d'Elna, Francesc Robuster, del 1596. Aquest va ser acusat de sodomia per un dels seus patges i en la investigació que va seguir va quedar clar que no era l'únic que havia estat forçat. Un prevere va recordar els plors d'un altre patge, demanant-li que, por el amor de Dios, que me remedieis, mirad como me ha parado el obispo y que le había abierto el trasero. També va declarar, durant el procés, un antic estudiant, que hi va portar el que havia dit una prostituta sobre les preferències sexuals del bisbe. El bisbe d'Elna, però, en comptes de rebre cap càstig, va ser designat, juntament amb el bisbe de Barcelona, per iniciar el procés de beatificació d'Ignasi de Loyola, i quan va morir va ser enterrat a la catedral de Vic, on també havia estat bisbe.
És a dir, que el seu cas va ser molt més tolerat que els altres que ens has explicat fins ara, no?
Exacte, i fins i tot tolerat i comprès, diria jo, ja que es tractava d'una satisfacció puntual, tot i que fos reincident, en què un membre actiu en la relació tenia una posició social superior a la del passiu. Per tant, els seus actes no atemptaven contra l'ordre social. A més, no suposava el trencament de cap parella, era bisbe, ni el desperdici de semen, ja que el religiós era solter, naturalment. Per tant, només era una falta contra el vot de castedat, res que alterés l'ordre natural en què Déu havia distribuït la humanitat.
Vaja, vaja, vaja. És un raonament sorprenentment rodoníssim. O sigui, ens has convençut. Vull dir, té tota la raó aquesta persona.
Sí. Trobem múltiples casos de professors, mestres o adults encarregats de menors en què són acusats d'aquests actes impurs. Per exemple, trobem el mestre d'escola i mossèn Josep Serra, acusat de cometre actes impúdics contra 5 menors d'edat. Serra, però, es defensa dient que els nois l'acusaven per venjar-se d'ell, ja que los azotaba a los dichos muchachos por ser traviesos. Una denúncia que ell defensava que era falsa, ja que també hi havia algun clergue que li volia prendre el lloc. La documentació, doncs, és clara. Les víctimes de sodomia eren nois d'entre 10 i 19 anys. I d'entre aquests, els que eren abusats eren normalment joves captaires, molt pobres, desemparats o que s'havien escapat de casa, que són enganyats amb alguna falsa promesa.
En aquest sentit que ara estaves explicant, tenim algun cas que ens vulguis comentar en concret?
Tenim el cas, per exemple, de Vicente Lucas, del 1606, de 13 anys, Francesc Sans, de 14, i Vicente Valero, també de la mateixa edat. Eren 3 nois valencians, estudiants, que s'havien escapat de la ciutat i havien arribat a Barcelona. Al moll de la ciutat es van trobar una nau de napolitans, els quals van aconseguir que els nois pugessin a la barca a canvi de menjar i un lloc on dormir. Un cop dins, els napolitans van sobrepassar-se amb ells. Aquests fets es van divulgar pel moll i van arribar a oïdes del Sant Ofici, els quals van obrir diligències i van fer portar els nois a la sala d'audiències, on van confessar tot el que els havia passat. Amb el seu testimoni, la Inquisició va empresonar el patró de la nau i un mariner. No sabem, però, com va finalitzar el cas, ja que els 3 nois van poder escapar-se de la presó. Com a anècdota, trobem escrit al marge del document el següent avís: que avisen que cárcel es esa, que tanta facilidad se fiaron estos muchachos y que cómo no avisaron luego al consejo.
Molt bé, hem parlat fins ara d'enganys, no? Una miqueta també d'abusos de poder, però no sé si tenim alguna acusació arran del desconeixement, és a dir, algú que sigui acusat de sodomia per ignorància del sexe femení, que explorant, doncs sense voler, no practiqués sodomia.
Tenim casos d'aquests. Per exemple, el 1592-93, Antoni Prat, un francès veí de Lleida de 20 anys, testifica per dos menors, un noi i una dona, d'haver comès el pecat de Nafan. Antoni Prat diu que era la primera vegada que estava amb una dona i que no sabia ben bé com anava el tema. Posat sota turment... Sí, desconeixement, no hi havia educació sexual. Posat sota turment, confessa el pecat i a més diu que havia comès bestialitat, és a dir, també havia tingut sexe amb animals.
Home, clar, si no sap, no sap.
Clar, s'està intentant educar sexualment per una altra banda, no?
Exacte, aquest Antoni Prat va ser desterrat 6 anys amb què els va complir a les galeres.
Molt bé, existeix algun cas molt, molt paradigmàtic?
Sí, hi ha un cas molt paradigmàtic i també va relacionat una mica amb això de l'educació sexual. Joan Torrents, un estudiant de Mallorca, de 22 anys, es va presentar davant del Sant Ofici per pròpia voluntat el 27 d'octubre del 1625. Allà, per si mateix, va confessar que feia 8 o 9 mesos, estant a Saragossa, havia mantingut relacions sexuals amb el seu company d'habitació. Explica el següent. Una nit, ens hem d'imaginar una nit, els dos companys d'habitació comencen a parlar de dones. Una conversa del tot normal entre dos homes d'aquella edat. La conversa aleshores va derivar en el pecado de nefando, és a dir, en el coit anal, i es preguntaven si aquesta pràctica sexual donava o no plaer. Després de parlar-ne una llarga estona, decidiren provar-ho. Hi va haver, però, una discussió sobre qui havia de ser el primer en experimentar-ho. I van arribar a l'acord de que primer ho faria un i després l'altre. Així el Joan va ser el primer en practicar la penetració anal. Quan va acabar, però, no va deixar que el seu company fes el mateix amb ell.
Oh, vaja!
No va funcionar el pacte. Joan havia anat a confessar-ho per si mateix a la Inquisició, perquè havia sabut que aquest company amb qui havia realitzat aquests actes havia estat pres per la Inquisició d'Aragó. Joan Torrents va ser greument reprès pel seu comportament i desterrat durant 10 anys.
Déu-n'hi-do.
A aquestes alçades de programa, el que volem és més casos.
El 1625 i 26, Lluís Portuguès, natural de Tortosa, manyà de 36 anys, exposava que habría 16 anys que cometieron consumadamente el pecado nefando de sodomía 4 o 6 veces por el discurso de 4 años que tuvieron amistad, siendo agentes y pacientes el uno del otro. O, per exemple, el reu Blas, ho nega, tot i negar-ho, va ser desterrat 10 anys i va ser condemnat a 3 de galeres. En canvi, a Lluís Moret, de Mollet, Morisc, veí de Tortosa, de 36 anys, era l'agent consentit de Blas, va negar-ho tot i va ser absolt. El 1667 també ens trobem un altre cas, el de Nicolau Martí, carnisser, natural de Barcelona, de 33 anys. Es va denunciar a si mateix que sent un adolescent anava al riu amb altres ja difunts, un cop sortien a l'aigua se sodomitzaven uns a altres, alternant-se entre agents i pacients. No va arribar mai a consumar l'acte i corrompre's, perquè eren molt nens. No ho havia fet mai més, però no se sap com acaba aquest cas.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, doncs som a la recta final del programa i fins ara doncs hem repassat una bona quantitat de casos. Ara toca el moment de les reflexions. Fins ara hem anat prenent nota als tipus de personatge, l'estament social, els tipus de càstiga, anirem reflexionant sobre tots aquests temes, però Anna, a moda de conclusió, què és el que hauríem d'entendre de tot el que ens has explicat fins ara, que no és poca cosa? Ara mateix, en aquesta pausa, estàvem comentant que se'ns havia passat volant tota aquesta informació quan la reps d'aquesta manera, sembla que és un moment, però clar, ens ha explicat moltes coses. Per tant, fiquem una miqueta fil per randa del tema i explica'ns aviam què és el que hem d'entendre de tot això.
Sí, d'aquí, com dius, ens hem deixat molts i molts casos per explicar, però el més important és entendre que les relacions sexuals en època moderna eren relacions de poder. La dona era sempre l'ésser passiu, mentre la relació sexual fos d'un membre de poder a un inferior, socialment, no era tan dolent, i fins i tot podia sortir indemne, com hem vist en el cas del bisbe d'Elna, perquè no alteraven l'ordre natural ni social. En canvi, els càstigs eren molt més greus si l'actiu era l'ésser socialment inferior i el passiu el superior. Aleshores sí que existia aquesta alteració. Remarquem, però, una altra vegada que treballem en fons judicials i que, per tant, només hi ha aquells casos denunciats que eren els que sortien fora de l'ordre social.
És que és espectacular. I, a més, a mesura que avança molt el programa, no sé per què, em venen relacions, no?, amb un tema més estudiat de la sexualitat que podria ser la sexualitat a l'antiga Roma, que és molt més estudiat que no pas la sexualitat a la moderna, no?, uh-huh, o la sexualitat a la mitjana, que era més una... És el que està dient ara, no?, aquesta relació de poder, que era més una qüestió de classe, no, una qüestió de posició social, que no pas de si era entre dos homes, si era entre dues dones, si era... Bueno, en el cas de les dones sí que era una mica diferent, perquè la qüestió de gènere també era palesa, en aquest cas. Però és això, vull dir, si tu eres d'una posició social superior i eres la part activa de l'acte sexual, no passava ben bé res, vale? O sigui, tenies càstigs lleus, no? com els que hem anat comentant al llarg del programa, però estava...
O res.
Perquè
el bisbe d'Elna, que se'n va després a... no sé què, d'Ignasi de Loyola,
a la beatificació.
Sí. Bueno, i que l'acaben enterrant també.
És un premi, vull dir.
Sí, se'l treuen una mica de sobre i ja està.
I ja està.
Clar, al final hem d'entendre que només hi ha aquests casos, aquests càstigs que era supermal vist, o sí que hi havia gent en qualsevol lloc que amb una mica de discreció podia anar passant i anar vivint la seva sexualitat com bonament podia i podien haver-hi parelles i del tot, no? Vull dir, al final el que tenim són els casos denunciats, els més espectaculars, com si diguéssim.
I després d'haver-te escoltat en aquest interessantíssim programa, també molt diferent, s'ha de dir, sembla que el nombre de víctimes més elevat són els joves d'entre 10 i 19 anys.
Sí, possiblement hem d'entendre que la sexualitat a l'època moderna, mitjana i moderna, s'expressava independentment del gènere, tenint més a veure les condicions socioeconòmiques que una altra cosa. Segons un historiador dels Estats Units, Randolph Trumbach, un home jove que no tenia diners per poder-se casar, acabava mantenint relacions homosexuals. Aquest, així, iniciava a un noi més jove al món del sexe. Ara bé, això durava fins que aquest home adult accedia al matrimoni. Aleshores és quan es tornava exclusivament heterosexual. Per aquest motiu, la major part dels casos investigats veiem que la major part dels acusats són solters o religiosos. Ens fa pensar que aquesta teoria de Trumbach, parlem doncs de relacions oportunistes, de satisfer un desig gairebé momentani. Un exemple d'això seria el que hem explicat, el cas de l'home gran que confessa haver mantingut relacions sexuals amb els seus amics de la infància quan anaven al riu a banyar-se. Després aquest home porta durant tota la seva vida una vida heterosexual, de matrimoni normal.
Molt bé, i ens anem acostant al final del programa, on tenim una bateria també de preguntes preparada. Però hi ha una cosa que hem anat... O sigui, segurament molts oients s'ho estan plantejant, i és que hem anat parlant molt del sexe anal i de la sodomia, però en cap moment hem mencionat si existia el lesbianisme.
És difícil el lesbianisme de trobar les fonts. En aquest sentit, per una vegada a la història i a la vida, les dones partien amb cert avantatge. És el que comentàvem abans, és una relació homosexual masculina, i hi havia la relació del poder, del passiu i l'actiu, no? Per tant, el passiu, la dona. L'ordre natural es trencava. En canvi, en una relació homosexual femenina, aquesta desigualtat no es troba. Qui és l'actiu i qui és el passiu? A més, també hi ha la vessant del semen. D'altra banda, hem de pensar que els magistrats encarregats de la repressió tenien moltes dificultats per reconèixer experiències sexuals on no intervingués el penis. Així, les dones, si no eren enxampades in fraganti, era molt difícil de demostrar el pecat. El lesbianisme, doncs, es considerava una mena de vici femení fruit de la seva inferioritat i debilitat respecte dels homes. Eren menyspreades i al final no alteraven l'ordre social. El problema, però, apareixia amb les dones transsexuals o les dones que assumien un paper més masculí, en què possiblement, molt segurament, aquesta dona sí que acabaria a la foguera.
Molt bé, ja per començar a tancar, abans d'unes últimes preguntes, si tenim algun oient que volgués aprofundir en aquest tema... Què ens recomanaries?
Sí, jo en primer lloc recomanaria, òbviament, el dossier de Sapiens, que és el primer estudi que es publica des de l'època mitjana fins a l'actualitat sobre la història de l'homosexualitat a Catalunya. És un estudi, una història global, que ens permet realitzar una visió a llarg recorregut del que ha significat l'homosexualitat. Al final, el que hem trobat més en comú és la repressió. També és recomanable el llibre de Riera i Sans, Sodomites Catalans, que és on es recull tots els casos de sodomia, no només de relacions homosexuals, i en aquest llibre hi trobem totes les conductes penades com a delicte de sodomia. Amb l'estudi de Riera i Sans i les fonts extretes de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid i fonts de la Inquisició i de l'Arxiu de l'Aragó, és com hem realitzat aquest estudi.
Molt bé, jo de fet és un... Sapiens és recomanable en general.
Molt recomanable.
Una revista de divulgació històrica brutal, que nosaltres aquí també té el segell de les Portes de Troia, perquè ens encanta i som super lectors. I a més, recomanar especialment aquest article en el que va participar la convidada d'avui, que és això que deia, que si volem aprofundir una miqueta més, no? Doncs allà sí. Tenim moltes idees.
Recordo, perdona Albert, crec que no hem mencionat el títol del número, el número era quan l'homosexualitat era delicte, és un número del juny del 2024.
Bé, per la referència, perquè així és
molt més
concret.
Molt més fàcil trobar-ho. Els que estiguin interessats.
Al llarg de tots aquests casos dels que hem anat parlant, sí que hem parlat dels acusats, no? De les persones que confessen, de les persones que s'entreguen inclús, però hi ha una figura que apareix recurrentment, que són els testimonis. Quin és el seu paper ben bé?
Bé, els testimonis per la Inquisició recordem que eren i podien ser anònims. La Inquisició tenia aquests testimonis, el paper és divertit veure'l en les fonts, perquè quan veuen l'acte sodomític, infraganti, o tenen dubtes de si s'està cometent, no van a aturar-lo o no van a buscar algú, sinó que s'esperen a mirar què està passant, si efectivament està havent-hi l'acte o no, es posen a escoltar darrere les portes. Fins i tot en l'època no era estrany estar viatjant de nit a arribar a la taverna, demanar una habitació i que l'habitació l'hagis de compartir amb 3-4 persones més, compartir en llit, i hi ha molts testimonis, no?, els dos del meu costat han estat fent actes.
S'escolten coses.
S'escolten coses, no?, i fins i tot testimonis que posen la mà pel mig i sí, tenia el miembro armado, no? Clar, el que és curiós és que no frenen, no paren aquest acte impur, sinó que s'esperen a veure'l, a ser testimonis, com si diuen, de sí, ho estàs fent, i llavors van a denunciar-ho i ho denuncien i després donen això tot amb pèls i senyals, donen el seu testimoni.
Un punt voyeur, no?, en tot això.
Sí, un punt voyeur, sí. exacte.
I en tots els casos que hem anat repassant, també has anat mencionant diferents càstigs o diferents punicions, alguns més forts, no, que altres, perquè alguns ja hem vist, com dèiem en el cas del bisbe d'Elna, no, per exemple, que era resar una miqueta, no, i 30 lliures de multa o alguna cosa així, i poca cosa més, però altres sí que has parlat de galeres, no, has parlat de... No sé si vols fer una mica de recapitulació, no, de quins càstigs es podien trobar aquestes persones.
Sí, una mica, ja només centrant-nos en els càstigs inquisitorials, perquè si és... Si el càstig és laic, recordem que era la foguera. Els càstigs més inquisitorials eren els frares o els bisbes de més edat, com que tampoc podien ser aprofitats com a gaire cosa més. Al final eren això, resar, no menjar, com si diguéssim, no? Dejunar,
dejú,
no? El dejú, això, no em sortia la paraula, el dejú, etc. Després sí que hi havia altres tipus de càstigs, i encara que ens sembli que són menys que la mort, naturalment, però era molt dur ser desterrat, era molt dur les galeres i era molt dur ser assotat. Al final, ser el desterrat volia dir marxar del teu lloc on tens tota la teva vida, tot, les teves eines, el teu treball, el teu dia a dia, mudar-te a un altre país perquè normalment, o lloc, perquè normalment et desterraven de la vegueria i fins i tot de la corona del regne. Per tant, anar a un lloc desconegut, amb gent que no et coneix, que sap que has estat desterrada, i per tant ens hem d'imaginar comunitats molt tancades, molt que no accepten la gent, etcètera, no? Llavors, era molt difícil. Després, per altra banda, ser assotat. Ser assotat en públic volia dir passejar-te per tots els llocs de la ciutat, del poble, i públicament veure-ho, no? Perquè al final era un acte públic. Per tant, tothom ja ho sabia. Les galeres era gairebé una condemna a mort. Les condicions, hi ha molts estudis sobre això, però les condicions de vida, dels reus, de tot, era molt complicat. Per tant, no era tan light el càstig, no? Era bastant fort.
De fet, el Museu Marítim de Barcelona té una part mig interactiva d'això, no? De ser condemnat a galeres i d'explicar exactament com era el dia a dia d'aquella gent, que era terrible.
Molt bé, doncs, Anna, ja no ens queda gairebé temps per seguir parlant d'aquest tema. Estaríem parlant per molta estona i el tema ja ens has assenyalat on, si els nostres oients tenen interès, poden seguir informant-se amb aquest magnífic dossier que vau fer a Sapiens. Però també ens has comentat al principi del programa que estàs començant una tesi doctoral, m'has dit fora micro, que és començant. I que esperem que ens puguis venir aquí algun dia al Portes de Troia a explicar què és el que estàs investigant. De què va? 5 cèntims dels 2 minutets que ens queden, minut i mig.
Mira, doncs tant de bo poder venir. La idea és fer la tesi doctoral, fer un estudi sobre com es governaven les ciutats de la Catalunya moderna, estudiar-ne el seu regiment, com s'escollien els governants, i qui tenia el poder, no? Quines eren les elites, com conservaven aquest poder municipal.
Això és molta feina, no?
Sí, pinta que sí. Pinta que sí.
Sí, tot... molt gran.
Pinta que sí. La idea és fer una comparació amb tot Catalunya, perquè està una mica fet Barcelona, però s'acaba bastant a inicis de l'època moderna i s'han donat per vàlides algunes tesis, no? I la idea és fer una comparació a tot el Principat.
Doncs t'animem aquí a les portes de Troia que segueixis amb aquesta investigació, òbviament, que seguiràs, però que també ens vinguis a explicar com fan altres persones. De tant en tant ens van actualitzant sobre com va la seva investigació i som aquí partícips de tot plegat. Així que res més a dir. Moltes gràcies, Anna González, pel tema que ens has portat avui, la història de l'homosexualitat, en concret a l'edat moderna, i esperem que això, que tornis aquí a les portes de Troia quan consideris.
Moltes gràcies. Jo encantada, quan vulgueu. Ja teniu tot.
Perfecte. Albert Abril, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Carlos Lecegui, excels en les seves narracions, i l'Adrià Tirado, al control tècnic, i nosaltres, jo, Sergio Rodríguez, com a presentació, i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.